Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:02, es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2.
Molt bon dia a tots vosaltres i a tots vostès. Així la que els parla, Susana Pérez. Moltes ganes d'estar així per contar-los coses, coses d'actualitat i coses de no tanta actualitat. I una altra cosa que tenia moltes ganes de dir és viva Sant Pasqual. Viva les festes de Sant Pasqual, encara que no se puguen celebrar. Celebrar per això mateixa, avui tindrem alguns convidats d'excepció, d'excepció perquè van ser aquells que van ser fundadors de penyes tan emblemàtiques en la població de Vila-real com el Guitarró o la penya La Merla. I, bueno, anècdotes i recordar a aquesta gent que va fer possible tantes i tantes accions en cultura, en esport, que van néixer de la festa. Per això passa... Bueno, no teniu ganes de parlar? Bon dia, Montse.
Bon dia, Susana. Bon dia.
Hola, Maria, bon dia.
Bon dia, és que teníem ganes d'escoltar-te. Estem a... Sí. És que jo estava esperant que quan digueres visca Sant Pasqual, tocaràs la campaneta.
Txelo, bon dia.
Bon dia.
M'has trobat a faltar?
Sí, clar.
Això de sí, clar, és debilitat o no?
Sí, sí.
Val. Bueno, agraïda que almenys... Montse i Maria, ens van trobar a faltar?
Sí, sí. Nosaltres vam fer, ja ho vam dir, jo també. Te vam dedicar a fer una cançó el divendres.
Sí, vivo cantando.
Vivo cantando, sí.
Ei.
Això és el que vull jo, viure cantant i confinats, festes de Sant Pasqual, estem confinats, però, per exemple, Montse, la teua penya, què se va fer?
Pues mira, ahir en la penya, per via WhatsApp, ens van enviar un dels matrimonis, van fer a la finestra, han ficat pues, les, bueno, com si fora festes de carrers, això que se ficava, i després la camiseta de la
banderetes,
penya.
Banderetes, se penjaven les banderetes.
Sí, i la camiseta de la penya. Després una altra de les parelles, Trini i Pasqual, van fer la xulla i se van sopar la xulla vestits de la penya. Uns altres pues, han fet fotos de la xulla que estaven fent i també, bueno, cada un ha fet el que...
Una anècdota de la teua penya, a veure, dime algo que te va fer passar molt bé o que te va fer passar no. Molt mal. La teua penya com se diu, per exemple?
Penya tot l'any.
Ah.
Penya tot l'any.
Jolín, perquè... pues bueno, dices penyes de tot l'any i hi ha gent que salta el gorro també.
Allí vaig a dir-te que sempre sobra l'alcohol.
Que no són massa de Vila-real, no? Que diuen? De Vila-real?
Bueno, sí, però nosaltres no fa falta veure tant. Passem
ja aneu animats, no?
Sí, a més la tenim en molt bon puesto i ve a visitar-nos molta gent. I a més, la veritat...
O sigui, que no sou ràcanos, convideu, no?
No, no, nosaltres convidem. I així no mos sobra beguda.
Sí, sí, a sí, més, sí, són sí, abundants, sí, sí. T'ho dona compte, eh?
Sí, sí.
Alguna anècdota?
I la xulla... Nosaltres no la fem en el carrer de Brasa, no. Nosaltres fiquem el paellero, Josele, mos va fer una planxa per al dia de la xulla i entonces traem la bombona, la de butà, i fiquem el paellero i entonces en esa planxa se fa la xulla. I així no molestem a ningú. Quan ja hem acabat, la limpiem.
Ja.
I cava dins.
Maria, tu saps el que és la tradició de la xulla en la població de Vila-real?
Sí, per supost.
Has vingut alguna vegada? T'han convidat?
No, a la xulla no he vingut mai.
Pues enguany vindràs.
Benguany no.
Sí, com, a setembre.
Xelo, la xulla tradicional com se fa?
Al forn. Fort.
La xulla tradicional és al forn.
La carn al forn. La xulla tradicional de Vila-real és la...
De tota la vida és al forn, en cassola
de test.
Anem a veure. Jo tota la vida, des que sóc menuda, he vist que la gent fa brases al carrer i la torre la brasa, no?
Sí, però aquesta és la que després es van fer en les penyes, però la tradicional de sempre se porta al forn, de cadascú del més conegut, se fa en
lo que siga
de
carn de corder,
de carn de corder
i en cassola de test,
en cassola de test i després en les querelles, la ceba.
Quina fam, que bo.
Sí. És que és hora ja.
Sí. Després sí que és veritat que se va fer les penyes i això, pues, per fer festa al carrer, encara i si n'hi ha penyes que, per exemple, per la penya, per l'Arrabal n'hi ha forns i la gent du el va fer la xulla al forn i demés, però...
És que ni de brasa, no? Ni de la xulla, no?
Sí, sí. Sí.
Sí, sí. Per això cada un va fer el seu acte particular. Enguany, sí. Espero que te convide algú, Maria.
Home, jo la pues convidaré, sí, jo la convidaré.
Senta, sí que me convide, no sí. Sé. Qui jo vulga,
per, Per la nostra part, de la penya tot l'any estàs convida, Maria.
Que bé. Tot l'any estic convida.
Sí, sí, tot l'any, sí. Però saps per què se diu tot l'any? Perquè nosaltres anem tot l'any.
Ah, pues perfecte.
Així no, pues, dissabte, dia de Santa Caterina, dia de Sant Josep, en quan no hem pogut anar, fem dinars en diumenge. De, bueno,
quants anys té la penya teua, Montse?
Pues jo crec que té, que ne farà ara 10.
Pues tenen penyes que tenen 40 anys, perquè en teoria va ser en l'any 78 quan és la primera penya, que m'han dit que va ser Limon Ivy, va ser en el setembre del 78 en la lo que era la plaça, o sigui, lo que era la festa de la taronja, que ja s'arriesga i ahí ella se mostra i clar, la gent li agarra un poc el fil i en maio del 79, en maig del 79 apareix la brusa i ja durant tot aquest any, en l'any 79, acaben i 25 penyes, en principi 22, però al final d'ell, perquè 22 són en el setembre del 79, i al final del 79 acaben sent 25 penyes en el poble les que se consoliden i ja li donen ixa festivitat a les festes, o sigui, li donen ixe toque de colles que el que fan és atraure molt a la gent de la província per a viure les festes. És dir, és un poc ixe naiximent i es comença el Limon Ivy. Veurem si podem durant el llarg del matí parlar en algú de Limon Ivy, en algú de la Merla, en algú de la penya al Guitarró, bueno, en algun president de penyes, la penya al Boleró.
I ara també Maria seria, que Maria és, també serien les festes d'Almassora.
Sí, això anava a dir. Jo és
que Santa Quitèria.
Justet Sant Pasqual em coincidís en Santa Quitèria, sí. Que clar, des de fa 8 anys pues, vaig molt a Santa Quitèria, que jo mai havia anat tampoc a les festes d'Almassora i ara m'he fet pues, quasi
jo
experta.
Jo no he anat mai.
No? per anar.
Jo no he anat mai a Santa Quitèria.
Però jo sempre, o sigui, encara que després també me coincidís que les de la Verge de Gràcia amb la Misericòrdia de Borriana, sempre me guardo un cap de setmana per vindre a Vila-real. A més, els seus concerts, si són dels que a mi m'agraden, no me'ls perd mai.
Molt bé, Maria, molt bé. Molt bé. Pues així de celebrant aquesta setmana festes.
Però notícies ne tenim, no?
Home, clar.
Vist el Consell de Ministres reunit.
Sí, és que des del Consell de Ministres avui volen aprovar, no? Perquè demà serà també en el Congrés dels Diputats. Estan fent negociacions per veure aquesta pròrroga de l'estat d'alarma com es du a terme. I és que volen que siga d'un mes. Arribaríem fins al 27 de juny amb aquesta nova pròrroga. Què anem a fer?
27 de juny.
4 de juliol.
2 de juliol, ahí anem, eh? Perquè clar, la desescalada, saps que cada fase entra i fan 15 dies i Madrid i Barcelona, algunes zones de Barcelona no estan, si mon anem a les 15 dies que té que esperar cada comunitat per la desescalada, mon anem al 2 de juny.
Exacte. Bé, avui m'han dit això, que seria fins al 27 de juny. La idea seria que aquesta nova pròrroga entrarà en vigor a partir del 24 de maig. O sigui, es començaria a comptar i l'últim dia seria el 27, mos ha explicat el diputat nacional.
Però per acabar en estat d'alarma,
sí.
En les desescalades, en cas de que sí que és veritat que Madrid i Barcelona pogueren a arribar a aquesta primera fase, encara no ha arribat, estaven a les 0 i mig, però estaven enfadadíssims.
La veritat és que sí, des de Madrid han estat molt enfadats, s'han inventat aquesta fase a mig camí entre la fase 0 i la fase 1, 0 i mig, perquè podien obrir les tendes. La veritat és que ahir les imatges eren molt curioses, a lo millor...
Tenen aquest Madrid contingut, ahir, com sí, dir, sí, sí. no els donem, i és així que... un sol, dient, hola...
Sí, però és que Madrid és molt diferent a lo que s'entén per la població. O sigui, tu allí vas caminant i tu vas colpejant en la gent. O sigui, n'hi ha molta...
Vaja, que no és com les alqueries, no?
La veritat és que no. Sobretot al transport públic, les aceres, van de gom a gom. Jo entenc que tinguen més por a bueno, obrir Madrid o Barcelona... Però... que unes altres ciutats.
Però si foren per els madrileños ja estaria obert des de fa dues setmanes.
Estarien en la pradera encara.
Claro, claro. Sí, haguen celebrat Sant Isidro i no...
Bueno, no, per això els volen contindre.
Claro, una miqueta.
Però sí que és veritat que...
Però volen passar a la fase 2 directament. Uh-huh. Estan estudiant aquesta setmana que es passen a la fase 2 directament, que no passen per la fase 1.
És un poquet il·lògic.
Això és el que han anunciat.
Però això no se pot fer.
Ja, no se pot fer, però això és el que ells volen. En el dia d'avui ho han anunciat des de Madrid.
Des de lo que jo vulga, a lo que se puga fer o lo que recomanen, hi ha un pas ben gran.
Sí, sí.
Bé, pues de l'estat d'alarma, el govern central continua negociant per convencer tant a Ciutadans com a Esquerra Republicana de Catalunya. I això que Ciutadans li ha dit o en mi o en els republicans. Les exigències del líder d'Esquerra Republicana...
O sigui, entonces Ciutadans, quan li va dir que sí l'altra vegada perquè no estaven els d'Esquerra Republicana de Catalunya... vamos a ver, vamos en este autobús, pero si ellos suben, ¿nosotros nos bajamos?
Jo crec que ahí ha sigut aixina un poquet. I és que el líder d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha demanat condicions al govern per a que es faci possible i se respalde, no?, per a continuar la pròrroga. Seria el retorn...
Entonces era allò de... Si llega un acuerdo en Esquerra Republicana de Catalunya, lo que ens passarà en Ciudadanos serà que li demanarem una extensió, no?, i quedarem tots bé.
No ho sé. El que li han dit és amb nosaltres o amb ells. Els dos juntets al mateix carro, no.
No, claro, però passar del sí al no, no. Sí, sí. Seria un problema en els seus votants, per tant passaran una abstenció i estaran com estava el Partit Popular l'altra volta de dir un no, no?
Sí, un poquet.
Entonces, on quedarà aixòs i Ciudadanos políticament, és dir, on els col·locarem, perquè si han entès els bisagra, ara què seran?
No ho sé. Vale. Lo tendrem que preguntar. Però
no, espera, allò de situar-los un poc, no?
No, a més també, el que ha sorprès és que Junts per CAT, per Catalunya, o sigui, de repente ha dit volem escoltar-vos, o sigui, passem del no, d'haver no, votat hombre. Que no, ara votar a lo millor... A veure,
no,
què m'oferiu?
És aquello de... vamos a la mesa de negociaciones...
¿Y qué me das?
No, vamos a mesa de negociaciones. Y entonces, sí. Entonces ya ve... No? Posem a través de la taula de negociacions en marxa. Pense que va per ahí, Junts pel CAT.
Sí, PNV i Bildu no se sap si què és el que es faran i el que sí que sabem és que...
Com que PNV i Bildu no sap el que faran?
No sap el que faran. No, sap si...
no ho saben encara?
No ho saben. I després PP i Vox votaran que no.
I no me digues.
Sí, sí.
Ah, sí? Votaran que no?
Votaran
I Compromís què farà?
No ho sabem, i és que estan en negociacions també perquè li s'han demanat diverses exigències. Per exemple, el repartiment del fons no retornable de 7.000 milions en funció del pes de la població i la despesa sanitària durant la pandèmia, mecanismes de governança en el desconfinament i, en tercer lloc, l'ingrés mínim vital que prepara l'executiu es gestiona conjuntament amb els governs de les comunitats autònomes. O sigui, han demanat diverses coses. En principi, és bastant favorable, estan bastant oberts a aquestes negociacions. L'únic que està costant un poquet és lo de la governança. Això és com...
Lo de la cogovernança tindrà que ser sí o sí, o si no, no s'aprovarà l'estat d'alarma. És dir, no només en aquesta comunitat, sinó en les altres comunitats que també ho exigixen. És més, Carmen Calvo ja ho contemplava, una cogovernança.
O sigui, que aixina estan les coses. Veurem si demà és o no, però jo crec, no sé, què vos pareix a vosaltres?
Difícil.
Hi ha massa supostos, no?
Mira, tu què te pareix, Maria?
Jo realment no ho sé. Crec que sí que els tirs quan tangue, és...
quan diguem de tancar els micròfonos, els asseguro a vostès que estan sentint-nos que els obrirem. I jo estic segura. I, vamos, que tant Maria com Montse saben perfectament el que passarà demà. El que passa que és que cada una el seu estil i cada una el no, que pensa, jo... però no volen dir-lo. Lògicament sí, no, no volen dir-lo. Què passarà, pense... Txelo?
Pues jo pense que tots... volen el seu propi benefici i ningú pensa per el bé de la ciutadania. Entonces tots volen negociar per a traure un fi comú, però a nivell de partit, cada un el seu partit.
És dir, en cada comunitat autònoma, que n'hi ha un partit, que és el que està negociant per a la seva pròpia comunitat autònoma, votarà a favor si s'ompli la taula de negociacions, si s'aproven la quantitat destinada per la comunitat autònoma que està infrafinanciada. És dir, sí senyores, farem un altre estat d'alarma i s'aprovarà.
Segur, segur, es donaran cada un el que demana i ho donarà. I d'última hora el ministre d'Educació augmenta un 22% els pressupostos de les ajudes als estudiants. Això és d'última hora. Fa 22 minuts el ministre ha donat i ser 22% de pressupostos per als estudiants. Sinó que també bona notícia. És que l'educació, tenim que se té que donar a l'educació i al sistema sanitari. Ens hem d'anar a compte que sense educació i sanitat...
Ens hem d'anar a compte?
Nosaltres sí, no sé si és de dalt, però nosaltres que som més que patim i que estem baix, en terra, jo crec que sí.
Una quantitat d'un 22%
més de lo que n'hi havia aprovat.
De lo que n'hi havia destinat sí. Ara per a l'educació.
Per a l'educació.
Pues sí, perquè en aquest cas, això de que parlàvem de les classes online i de més, no està sortint més efecte. És més, n'hi ha puestos on sí que s'estan fent aquestes classes online, o diuen que s'estan fent, jo de primera mà, les mares que parle, i les classes online no s'estan fent, el que fan els xiquets és que fan els deures i s'envien després,
sí, sí,
perquè
sí,
les mestres ho revisen, però això de classes online...
És molt complicat, és molt complicat bueno, per als pares, perquè són matèries que tu ja no estàs i que necessiten estar damunt dels xiquets de fent aquestes classes.
I en els macroconcerts com estem?
Pues malament, la veritat, i és que ahir ja vam tindre la mala notícia, no, de que el Festival Internacional de Benicàssim, conegut popularment com el FIP, s'anul·la. O sigui, el 2020 no hi haurà FIP i la bona notícia per als que tinguin les entrades és que ells sí que rebran el reembols de la seva entrada. Per el moment no sabem què és el que passarà en l'Arenal Sound. Imagine que també suspendrà perquè són els mateixos promotors, però en canvi han decidit que...
I per què si en Benicàssim sabem que s'anul·la i no en Borriana?
No, però encara no han dit.
No han decidit. L'últim comunicat que hi ha en Twitter del festival expliquen que seran les autoritats qui les tinguin que dir que no es farà. Uh-huh. I si es decidís això, les entrades del 2020 passaran a ser automàticament des del 2021.
Uh-huh. És que en el... alguna notícia més? Són i 20, xiques, i tenim sí. Molt de material per...
Per el moment no, si voleu, després tornem a xerrar.
Uh-huh. Pues en uns momentets tindrem la pròxima convidat que, lògicament, per telèfon, però vaja, que els parlarà de coses que ben segur els interessa i molt a vosaltres i a vostès.
Les festes de Sant Pasqual s'han suspès, però entre tots volem recordar la tradició, la cultura i la germanor de Vila-real. Des de l'Ajuntament de Vila-real volem fer una crida a la responsabilitat i civisme per a complir amb l'actual fase de desescalada. Rememora les festes de Sant Pasqual des de casa. Pla d'iniciatives Covid-19. Ajuntament de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Avui tenim un convidat molt especial, que està amb nosaltres, el decà de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I, Rafael Ballester. Bon dia.
Hola, bon dia.
Rafael, vostè és especialista en psicologia i volíem parlar amb vostè això precisament, no? Perquè hi ha molta gent que ha canviat la seva manera de ser durant aquest confinament. Hem experimentat un gran canvi dins del nostre cos i sobretot en la nostra ment, no?
Sí, sí, efectivamente. Esto ha sido una crisis en toda regla y en el sentido etimológico de la palabra. Ha sido un punto de inflexión que nos ha llevado a muchos cambios, a cambios económicos, cambios sociales, cambios en la salud y cambios psicológicos también, sí.
Hemos experimentado una gran incertidumbre dentro de nosotros que nos ha creado ansiedad. Y esto también ha supuesto que ahora a la hora de salir, ¿no?, a la calle, hayan muchas personas que tengan miedo a volver a la realidad.
Sí. Sí, vamos a ver, una de las cosas que nos ha enseñado las crisis, y las crisis están para, bueno, para aprender también de ellas, es el valor de las cosas, el valor de la salud, el valor de la vida y lo frágil que es la vida, ¿eh? Uh-huh. Lo frágil que es las cosas, lo frágil que es el bienestar y de repente una sensación de pérdida de control sobre muchas cuestiones, ¿no? Ha habido miedo, ha habido pavor, ha habido sufrimiento y el ser humano siempre lo que peor lleva de todo, peor que las cosas vengan mal dadas, que haya una situación muy negativa, es la incertidumbre, es no saber, es no sentir que no puede controlar. Uh-huh. Y eso es, yo creo que quizás una de las principales sensaciones que hemos tenido todos. Estábamos pegados a los informativos para ver cómo iba evolucionando la cosa, pero no sabíamos si de repente todo lo que teníamos lo podíamos perder. No habíamos podido imaginar que de repente el fin de todo estuviera tan cerca o pudiera estar tan cerca, ¿no? Uh-huh. Y de repente, bueno, claro, el confinamiento supuso una seguridad importante, algo que también nos ha hecho sufrir porque nos ha alejado de nuestros seres queridos, nos ha impedido abrazarlos, pero de alguna manera eran como unas reglas del juego que nos daban una cierta seguridad. Estábamos solos o con otras personas en un entorno, en un contexto protegido. Y ahora eso está acabando poco a poco en esa desescalada y eso en principio es muy positivo, pero genera otro tipo de miedos. Y es que esa seguridad que percibíamos antes, pues poco a poco va volviendo a desaparecer y tenemos que reincorporarnos a la vida cotidiana con nuevos miedos y con nuevas precauciones también.
Claro, digamos que los humanos somos personas de rutinas, ¿no? Y que en ese confinamiento hemos creado ya también nuestra forma de vida. Y ahora, sí, como que en el mismo año tenemos que romper dos veces con nuestra forma de vida. Tanto sí, la vida que teníamos antes como la que tenemos ahora, la que hemos hecho en estos 60 días.
Sí, efectivamente, es eso. Y no, nos exige, entre otras cosas, esta crisis una gran dosis de flexibilidad. Quiero decir que ahora tenemos que volver a aprender a salir poco a poco afuera. Tenemos que, yo reivindicaría el papel del miedo, ¿eh? Porque el miedo, siempre le damos una prensa negativa, pero un miedo razonable, un miedo bueno, ajustado a las circunstancias puede ser positivo. Es decir, tenemos que salir, tenemos que perder el miedo total a salir, pero salir con un poquito de miedo, porque ese poquito de miedo es el que nos hará cuidarnos. Mm. Ir levantando esas restricciones que hemos tenido, ir alegrándonos porque ya nos puede dar el sol, porque ya podemos estar en una terraza con unos amigos, porque ya podemos ver a nuestra madre, tal. Pero además un poquito con la espada de Damocles de que esto puede volver a cambiar. Es decir, tenemos que tener una gran dosis de flexibilidad mental. Primero, ser lo suficientemente civilizados para hacer esto poco a poco por nuestro propio bien y de toda la sociedad, pero después saber que efectivamente puede ocurrir que, bueno, pues que llegue un momento en que nos vuelvan a decir, tenéis que volver a quedaros en casa porque esto se nos está yendo de las manos. Es decir, que tenemos que ser capaces de tener tipos de vida muy diferentes en un lapso de tiempo muy breve, porque pensemos que todo esto ha sucedido hace apenas un par de meses.
No sé si han podido hacer algún estudio o hablar con gente, pero imagino que también esto del confinamiento habrá creado agorafobia, ¿no? A mucha gente, tener miedo a los espacios abiertos, a volver a las multitudes, a volver a ver a la gente.
Sí, bueno, a ver, en sentido estricto, no. A ver, en sentido estricto, la agorafobia es un trastorno de ansiedad que tiene que ver con el miedo irracional y muy intenso de que en cualquiera de esos sitios que tú has descrito, pues te pueda pasar algo, o bien muy embarazoso, o que amenace tu salud y no tengas a personas que te puedan ayudar en ese momento, ¿no? Y eso puede ser en un túnel, en un espacio abierto, en tal. Entonces, fundamentalmente, el miedo más frecuente es el miedo a tener un ataque de pánico, un ataque de ansiedad y que nadie te pueda socorrer. Pero sí que a nivel, digamos, no técnico, sí que un cierto miedo a salir sí que hay. Hay gente, sobre todo personas mayores, que están diciendo, bueno, pues yo saldré como 2 semanas después, por lo menos, de que me lo digan, porque aquí estoy muy tranquilito y aquí estoy seguro y aquí sé que mi salud o mi vida no corre peligro. Pero también tenemos que ser conscientes de que la seguridad absoluta nunca la tendremos y nunca la hemos tenido. Quiero decir que esta crisis nos está recordando que efectivamente la vida y la salud son bienes muy muy preciosos, no muy preciados, pero en realidad bueno, vivir supone asumir un riesgo y lo único que hacemos es manejar niveles de riesgo que estamos dispuestos a soportar. Cada vez antes, mucho antes del COVID, que cogemos un coche y nos subimos al coche, estamos asumiendo un riesgo. Cada vez que salimos a la calle, cada vez que hacemos un deporte, estamos y lo asumimos porque intentamos o a veces minimizamos la posibilidad, siempre pensamos que esto no, que no nos va a pasar nada malo, ¿no? Pero porque siempre pensamos que algo malo le pasa a los demás. Esta crisis lo que nos está recordando es que este virus le puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, con efectos más o menos dramáticos, que tampoco sabemos demasiado bien de qué depende esos efectos, que sean una afección más leve o sea una afección más grave. Pero eso es lo que está haciendo que de manera conjunta toda la sociedad se esté sintiendo amenazada. Pero ya digo, vivir es asumir un cierto grado de riesgo y tendremos que aprender a vivir de otra forma, con una amenaza más que antes no estaba. Ya teníamos otras, pero esa será una amenaza más y cierta hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento que sea muy efectivo. Y no podemos tampoco estar recluidos hasta que tengamos una seguridad absoluta, porque ya digo, nunca la hemos tenido en realidad.
Otro de los efectos que nos ha dejado esta crisis sanitaria, ¿no?, es esos familiares que han perdido a un ser querido. Y ese duelo que ha sido tan difícil, el no poder despedirse de ellos, ¿qué consejos le da en estos momentos?
Eso es tremendo, eso es terrible, eso es quizás uno de los puntos más negros de todo esto que nos está sucediendo. Yo lo que pronostico, bueno, no solo yo, sino muchos expertos, es que en los próximos meses vamos a asistir a muchos casos de lo que nosotros llamamos duelo complicado. El duelo en general es un proceso normal y natural, con una serie de síntomas que nos afectan a todos siempre que perdemos a un ser querido, o algo querido. Pues hay un proceso, digamos, de despedida, de tristeza, de pena, de luto. Pero claro, necesitamos despedirnos de nuestros seres queridos, necesitamos hablar con ellos por última vez, necesitamos acompañarlos al hospital y necesitamos enterrar a nuestros muertos. Y una de las cosas que este virus tan cruel nos ha golpeado más fuerte ha sido en esto. Muchas personas, como tú muy bien decías, no han podido hacer ese proceso y tendrán que hacerlo de manera normal. Y lo están como posponiendo. El problema, si se pospone mucho, es que no lleguen a aflorar esas emociones, que queden ciertas culpabilidades, que queden cosas pendientes y esos duelos se conviertan en depresiones y requieran una atención psicológica por parte de un profesional. Entonces, yo lo que sí que diría a estas personas es que en el momento en que puedan hagan ese proceso de duelo, de despedida, de expresar las emociones, que eviten cualquier sentimiento de culpabilidad, porque lo que no hayan podido hacer será eso, lo que no han podido hacer, no lo que han querido hacer. Seguramente nunca imaginaron que las cosas iban a ser así. Y que si encuentran que no acaban de superar ese proceso de duelo, que busquen ayuda profesional, porque es muy posible que la requieran.
Animaría, bueno, me imagino que estas personas poco a poco también se irán acercando a esos cementerios donde están sus familiares. Yo creo que eso también les ayudará un poco a ser más conscientes de la realidad tan dura que acaban de vivir.
Sí, hay muchas cosas que han quedado pendientes, ir a los cementerios, volver. Pensemos, por ejemplo, que hay casos de personas que han perdido a su padre y a lo mejor la madre se ha quedado separada, aislada. Pensemos en esa señora, por ejemplo, ¿no? Que ha visto fallecer a su marido, ni siquiera ha podido después ir a hacerle los honores y ni siquiera tiene a los hijos apoyándola en su piso más que por teléfono o por tablet, porque se ha quedado sola, ¿no? Entonces, todas esas cosas vamos a ir pudiéndolas hacer poco a poco, estar y visitar a nuestros seres queridos y abrazarlos y hablar y desahogarnos, ir a los cementerios y arreglar las cosas, ¿no? Pero va a ser un proceso gradual y habrá gente que lo pueda hacer igualmente o que de alguna manera lo haya podido hacer con la gente que tenía más, las personas que tenía más cercanas, y habrá otra gente que no, que en su momento puso un tapón para que las emociones no salieran porque no podían salir y que lo pasen peor, ¿no? Y que necesiten ayuda. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? También para eso estamos los psicólogos, para ayudar en estas circunstancias que son realmente horribles, que son realmente, bueno, pues lamentables, ¿no?
Bien, profesor, después de este mensaje, ¿no?, un poquito más agridulce, sí que me quedo con uno que me ha gustado mucho, que es lo de volver a esa normalidad, aunque sea con miedo, y tener que enfrentarnos a que la vida puede cambiar en cualquier momento, pero que tenemos que hacerlo, aunque sea duro. Muchas
sí,
gracias.
Tenemos que hacerlo. Tenemos la obligación moral, diría yo, de tirar adelante. Por mal que lo hayamos pasado, que lo estemos pasando, a todos los niveles, económicamente, familiarmente, a nivel de salud. Yo creo que estar vivo y tener la vida es un privilegio, y mientras tenemos vida tenemos que luchar por ella y por tenerla además de cierta calidad. Todo el mundo tiene que recordar que sigue teniendo mucha gente alrededor que le necesita, que sigue habiendo muchas cosas de la vida pendientes ahí de que las disfrutemos, y esto pasará. Pasará y podremos volver a recuperar esa normalidad. Y entre tanto, pues a cuidarnos y hasta que la situación sea un poquito mejor.
Pues la verdad es que sí. Muchas gracias y muy amable por haber estado hoy con nosotros y haber hablado de todo esto.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11. Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos. Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Hablamos ahora en clave nacional con el diputado del Partido Socialista, Germán Renau. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Diputado, una vez más martes, así que hoy toca Consejo de Ministros. ¿Nos podría comentar un poco a los oyentes de qué es lo que se va a hablar hoy en ese Consejo?
Sí, por supuesto. Bueno, por una parte, lógicamente todos estamos esperando ver cuál es el planteamiento para la prórroga del estado de alarma que se tendrá que se solicitará hoy para que se apruebe mañana en el Congreso de los Diputados. Es muy importante, es una prórroga que en principio la intención es que sea ya la última y definitiva. Para eso se solicitará una prórroga de un mes y que además estará planteada también de tal manera que se pueda ir levantando por territorios llegado el momento a medida que se vaya avanzando la desescalada.
Sí, diputado. Sí. Usted me ha dicho que es de un mes la prórroga, pero hoy, esta mañana, venían informando también en la radio que aparte del mes se estaban replanteando otros 15 días más, lo que nos llevaría casi a principios de julio seguir en este estado de alarma.
Sí, bueno, en principio la idea es, si todo más o menos va cuadrando, que finalice el 20, si no recuerdo mal, se hablaba del 27 de junio, que sería poco más de un mes contando desde hoy, y sería aproximadamente un mes desde el vencimiento de la prórroga actual.
Sí.
Pero bueno, ya sabemos que esto nadie puede predecir hasta cuándo será necesaria ni cuándo terminaremos la última fase ni cuándo se levantará. La intención, en principio, si todo evoluciona según los últimos datos, es que sea de este mes y que además se pueda levantar, digamos, paulatinamente en diferentes territorios a medida que deje de ser necesaria.
Sí, están ustedes en negociaciones, imagino que con Ciudadanos, para ver cómo evoluciona. Y luego también están estudiando que Junts, Pelcat y Esquerra Republicana se abstengan para que pueda salir en funcionamiento de esa prórroga.
Sí, en principio se está hablando con todas las fuerzas políticas para intentar llegar a un acuerdo que permita sacar adelante esta prórroga. Sabemos también con qué fuerzas políticas no se puede hablar. Con partidos como Vox, por ejemplo, obviamente ellos ya tomaron una determinación desde el primer momento, que es sencillamente me enfado y no respiro y digo que no a todo. Y el Partido Popular, que está ahora mismo empeñado también en poner las máximas dificultades al gobierno, porque parece que ya han entrado en modo electoral. Esto de que pronto serán elecciones autonómicas en algunas regiones, parece que desde hace algunas semanas el Partido Popular ya ha decidido que le importa muy poco la salud de las personas y que se va a centrar, pues por supuesto, en las elecciones, que parece que es lo que les importa. Pero bueno, se intentará llegar a los máximos consensos con las fuerzas políticas para sacar adelante la esperemos sea la última prórroga del estado de alarma.
Sí, bueno, el partido de Vox directamente ha dicho que apoyará esa prórroga si dimite todo el gobierno en bloque,
sí, bueno,
¿no?
Sí, el partido de Vox, desde la primera prórroga del estado de alarma, ellos su aportación, su magnífica aportación al estado de alarma, porque todos los partidos pueden hacer aportaciones para que sean debatidas y votadas, es que es una moción de censura. Pero bueno, si quieren una moción de censura, ellos tienen suficientes diputados para presentarla. quiero decir, no hace falta que vayan con este tipo de tonterías. Pero bueno, y de todas formas, no es lo único que se va a hablar en el Consejo de Ministros de hoy. Hoy hay una cuestión muy importante también en el Consejo de Ministros, y es que la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, lleva al Consejo de Ministros de hoy la Ley de Cambio Climático, que ya tendría que haber... la intención era que hace algún tiempo se hubiese llevado al Consejo de Ministros, pero, lógicamente, la crisis del COVID ha hecho que todo, por importante que sea, dejara paso a lo urgente que era enfrentarse a esta crisis. Pero es importante el hecho de que hoy se llevará al Consejo de Ministros esta Ley de Cambio Climático, que nos pondrá a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, porque no olvidemos que sigue siendo también una de las mayores amenazas a las que nos estamos enfrentando como sociedad.
Sí, hombre, la verdad es que en materia climática, esto de la crisis sanitaria y que se frenará de golpe toda la actividad, ha venido un poco bien a la naturaleza. También tenemos que aprender un poco de esto, ¿no?
Bueno, yo no diría que ha venido un poco bien a la naturaleza. Sí que es cierto que ha servido como prueba para todos aquellos escépticos que dudan de que el cambio climático sea por obra de los humanos. Desde luego, en todos los sitios donde ha ido parando la actividad industrial, se ha notado un descenso de la contaminación, clarísimamente. Pero no creo que le vaya muy bien, porque fíjate que ahora muchas voces, sobre todo liberales y de la derecha, dicen que, claro, lo principal es recuperar la economía una vez pase la crisis, y para eso vale todo. Bueno, vale todo, habrá que ver qué vale y qué no vale, porque ya están diciendo que se bajen los impuestos otra vez a los combustibles fósiles, que se apueste, oye, que si hace falta quemar carbón, que volvamos a quemar carbón. Bueno, yo creo que tenemos que ser un poquito también consecuentes con la realidad que vivimos.
Sí.
Evidentemente es una prioridad recuperar la economía, pero creo que ahora mismo estamos ante una oportunidad de oro de ver qué países recuperan la economía por una vía y cuáles lo hacen por otra. Y realmente el futuro está en las energías limpias, está en la economía circular, está en la economía verde. Ahí es donde está el futuro. Y los países que antes lo entiendan y que antes empiecen a apostar por ese tipo de recuperación económica estarán mejor preparados para el futuro. Los que decidan volver atrás y basarlo en la especulación, en el suelo, en la economía sucia, en quemar carbón, quemar gasolinas, no van a estar preparados para el futuro más inmediato.
Diputado, aparte de todo esto que me está contando de la transición ecológica, que es, la verdad, bastante importante para el futuro de nuestra sociedad, también se va a llevar la aprobación de créditos, ¿no?, para pymes y autónomos.
Sí, en efecto, se continúa ampliando las líneas de ICO. Ya en su momento se planificó que hubiese una línea de avales de 100.000 euros que se iban a ir abriendo en diferentes paquetes. Se va a continuar abriendo estos paquetes para las líneas ICO. Y bueno, por supuesto, se hace de tal manera que facilite el acceso al crédito tanto de las pequeñas empresas como de los autónomos. Tienen acceso preferente los pymes y los autónomos, y bueno, se seguirán abriendo líneas para poder llegar a todos aquellos que están demandando un crédito en este momento.
Finalmente, ¿habrá alguna novedad más en el Consejo, algo que vaya a salir hoy adelante?
Pues no creo, todo es posible, pero yo creo que es suficiente materia sacar una ley adelante tan importante como la de cambio climático y por supuesto, preparar la prórroga del estado de alarma, que en este caso, pues como decía, la intención es que sea por un mes y que sea ya la última a ser posible. Pero para eso tenemos que transitar correctamente y ordenadamente por todas las fases de la desescalada. Quiero hacer un último llamamiento, otro llamamiento más a la gente y a la responsabilidad. Aquí pensemos que cometer ahora un error, un traspiés o volvernos demasiado locos por salir a la calle y estar en grupos grandes. Bueno, pensemos que el hecho de que se permita ahora mismo pues asistir a las terrazas de hostelería o hacer reuniones en casa hasta 10 personas, se nos permite hacerlo. Pensemos que no estamos obligados a hacerlo todos los días, a reunirnos cada día con 10 personas diferentes, porque entonces podemos tropezar. Y tropezar, ajá, en este caso no nos envía... Si hoy cometemos un error, no volvemos a estar como ayer ni como anteayer.
No.
Un error grave nos envía a hace 60 días. ¿Vale? Pensemos que en China ayer se volvió a confinar a casi 100 millones de personas porque hubo un pequeño rebrote. Tengamos muchísimo cuidado. Quiero de verdad pedirle a todo el mundo que, aunque esté permitido ahora, que la gente sea muy prudente, que sea muy consecuente con sus propios actos y que minimice los riesgos, porque estamos yendo muy bien, porque las cifras cada día son mejores que el día anterior. No nos equivoquemos ahora, porque hace falta que sigamos por este camino para poder salir de esta crisis lo antes posible. Lo antes posible significa no correr, sino que las cosas vayan al ritmo que tienen que ir, que es poco a poco, pero sin volver hacia atrás.
Pues sí, lo que pedimos desde aquí es cautela, prudencia, ¿no? Son las palabras, y responsabilidad también.
En efecto.
Perfecto, diputado. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y contarnos todas estas novedades que se van a tratar hoy en el Consejo de Ministros.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Les festes de Sant Pasqual s'han suspès, però entre tots volem recordar la tradició, la cultura i la germanor de Vila-real. Des de l'Ajuntament de Vila-real volem fer una crida a la responsabilitat i civisme per a complir amb l'actual fase de desescalada. Rememora les festes de Sant Pasqual des de casa. Pla d'iniciatives Covid-19. Ajuntament de Vila-real.
Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
És el torn de parlar en clau autonòmica amb el diputat de les Corts del Partit Socialista, Carlos Laguna. Bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Bé, jo crec que n'hi ha molta satisfacció entre el sector hoteler i de la restauració per la bona acollida, no, que han tingut tots els ciutadans que han omplit aquestes terrasses en el primer dia de la fase 1.
Pues yo creo que sí, yo creo que ha sido como una explosión, ¿no? Las terrazas pues se han llenado de ilusión y se han desbordado porque la gente tenía ganas de salir, tenía ganas de verse y yo creo que es un sentimiento generalizado, ¿no? Un café o una cerveza en tu casa no tiene nada que ver con ese mismo café o esa cerveza servido fuera en una terraza. Me alegro, tenemos que alegrarnos todos, porque es uno de los índices, el indicio de que, bueno, la recuperación económica puede empezar por ahí. Nos va a costar, porque nos va a costar mucho, como también el sacrificio de muchos bares y terrazas, que seguramente con la capacidad que tienen ahora mismo les va a resultar muy complejo el poder ser rentables. Pero yo creo que poco a poco iremos acostumbrándonos a esa distancia que hay que guardar. Yo quiero pensar que los ayuntamientos están habilitando también, pues, zonas que a lo mejor no eran las habituales, procuren que haya una ampliación de terrazas para, y luego junto a, también está prevista, creo que es una ampliación de horarios, al menos para que sean rentables en ese sentido. Lo que hay que hacer es un llamamiento una vez más a la población, que no se relajen porque se estén tomando la cervecita o el café a gusto, y que procuren, pues, o llevar las mascarillas o estar sin estar unos encima de otros, guardando un poco la distancia.
Eso sí. Bueno, yo entiendo también que desde las administraciones públicas se está haciendo un gran esfuerzo por parte de todas para hacer una reconstrucción, ¿no?, de la economía de nuestra comunidad valenciana. Es el caso del Scorch, que ya creó la semana pasada, el viernes exactamente, esa comisión para avanzar, ¿no?, hacia ese nuevo auge de la economía de nuestra región.
Yo creo que es absolutamente importante, importantísimo además, que se haya creado esa comisión de reconstrucción en el seno de nuestra Cámara Legislativa, en el seno del Scorch Valencianes, y que fundamentalmente haya sido el sentimiento de todos los partidos de trabajar conjuntamente, ¿no? Esa además da, bueno, la casualidad de que esa, la casualidad o no, de que esa comisión va a estar presidida por Carmen Martínez, que es la alcaldesa de Cuart y diputada autonómica, compañera. Creo que el municipalismo tiene que estar en todas partes, porque es la primera administración que atiende al ciudadano en todos sus frentes, servicios sociales, urbanismo, etcétera. Y creo que es importante que se haya elegido una persona como Carmen Martínez para dinamizar más, porque conoce todas las problemáticas del municipalismo, y para dinamizarla, ¿no? Y creo que es, vuelvo a repetir, bueno, pues yo creo que es importantísima la participación de todos los partidos por encima de ideologías. Desde el grupo parlamentario del PSPB-PSOE llevamos más de un mes haciendo propuestas con el fin de que el Consell las analice y en función de su viabilidad, pues, las pueda llevar a la práctica. Sin duda es la hora de arrimar el hombro absolutamente todos y que todos trabajemos conjuntamente por sacar esta difícil situación adelante.
Imagino que dentro de esta reconstrucción de la economía, uno de los pilares fundamentales será el turismo, porque si a esos servicios de hostelería y de restauración, otro de las piezas fundamentales en nuestra región son los festivales de música. Ayer ya conocimos que finalmente el FIP 2020 no podrá ser posible y probablemente en los próximos días esta lista de festivales anulados se aumente.
El turismo es una pieza fundamental, es un sector absolutamente fundamental en la economía valenciana. Precisamente, bueno, pues nuestro sector de servicios te lleva a un camino que, en pocas palabras, dice: cuando las cosas van bien en España, van mucho mejor para la comunidad valenciana. Cuando las cosas van mal en España, van peor para la comunidad valenciana. Precisamente, bueno, pues, por ese sector de pequeña y mediana empresa que conforma nuestro tejido empresarial, ¿no? Hay que cuidar el turismo. Me consta que Francesc Colomer, al frente de turismo de la Comunitat Valenciana, el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es una de sus grandes preocupaciones ese turismo. Y la cara amarga de la moneda que estamos hablando ahora, porque estábamos hablando de esperanza, de la apertura de sus bares, de ver cómo la sociedad poco a poco va reencontrándose, pues esa cara amarga es el tener que suspender festivales como el CIB, ¿no? Y la incógnita del Arenal Sound, que bueno, ya veremos a ver, pero da la impresión en principio que pintan bastos, ¿eh? Vuelvo a repetir, bueno, pues esa es la cara amarga de esta situación. Por contra, nosotros que tenemos una red importante de turismo rural, bueno, pues ese cambio de hábitos que se están produciendo ahora mismo en estos momentos indican también que hay una mayor demanda de nuestras zonas de interior, de esas zonas que llamamos las que tienen un problema, que es el despoblamiento, ¿no?
Sí.
Bueno, pues de alguna manera se les inyectará también económicamente, pues con esa demanda, porque la gente en su cambio de ámbito está buscando también zonas al aire libre, zonas con arboleda, etcétera.
Claro, es que nuestras montañas son tan bonitas como nuestras playas. Eso no se nos puede olvidar.
Es que la comunidad valenciana, Castellón en concreto, está en una zona absolutamente privilegiada. Si es que, bueno, recordarle a todo el mundo, lo debe saber, que somos la segunda provincia más montañosa de toda España después de Santander. La segunda, aunque nos llamemos Castellón de la Plana, que es por la plana, ¿no? Y mucha gente eso lo confunde, pero es un privilegio tener la playa y la montaña a un pasito. Eso es un auténtico privilegio. Y de hecho nuestras costas no son de las más demandadas del mundo, ¿no? La comunidad valenciana ha ido durante estos años recibiendo un flujo turístico, bueno, cuantitativamente en aumento año tras año.
Yo creo que, bueno, los que más contentos estarán de esta fase 1 de ver los avances que se están haciendo son las pymes, empresarios y autónomos de nuestra comunidad valenciana. Además, hoy tengo entendido, si me lo confirma diputado autonómico, que el Consejo de Ministros aprobará nuevas ayudas y nuevos créditos para todos ellos, ¿no?
Efectivamente, algo que preocupa al gobierno central, algo que preocupa al gobierno autonómico, son los autónomos y las pymes. Tenemos que ir hacia la normalización, esa reactivación, y un papel fundamental lo juegan los autónomos, ¿no? Hoy el Consejo de Ministros iba a aprobar, o así se anunciaba, otra nueva línea de crédito ICO, una línea de crédito blanda, y van a poner esos 20.000 millones a disposición de los autónomos. Hasta ahora han habido 361.000 autónomos que han solicitado las anteriores líneas que salieron. Y me consta además, porque han habido quejas de las malas prácticas de los bancos a la hora de que han ido a solicitar nuestros autónomos, pequeñas y medianas empresas, estos créditos, de intentar venderles otros productos bancarios que no vienen al caso. Yo animo a estos autónomos y a estas pymes a que hagan una denuncia, pero con toda la rigurosidad, ante las oficinas de consumo, sean municipales o otras asociaciones de consumidores. Ya en una de las comparecencias del presidente Pedro Sánchez llamó la atención a la banca, y entendemos que la banca ahora más que nunca tiene que ser más solidaria y recordar que todavía hay por ahí 65.000 millones de euros que en su momento les prestamos, entre comillas, para rescatarla.
Pues sí, esperemos que ahora es la hora de arrimar todos el hombro de una manera u otra. Diputado, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros otra vez. Yo quiero, como siempre, nuestro respeto, cariño hacia todas las víctimas del COVID-19 y recordarle a la gente que no vale relajarse. Hay que tener sentido común.
Exacto.
Hay que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, seguir lavándose las manos continuamente, guardar la distancia de seguridad, porque nos jugamos mucho, ¿eh? Y no nos podemos permitir un rebrote. Yo tengo que cuidar a la gente y la gente me tiene que cuidar a mí. Esto es una cuestión y un problema de todos y todas.
Y además de eso, a partir de ahora, la mascarilla siempre un complemento más en nuestro cuerpo.
Pues com se diu en valencià, no? Quan més sucre,
més dos.
Efectivament. I, bueno, i en aquest sentit, pues, tenim que tindre en les nostres mans totes les ferramentes que ens ajuden a superar aquesta crisi i a superar la infecció del virus.
Por supuesto. Muchas gracias, diputado. Hablamos la próxima semana.
Gracias a vosaltres.
Les festes de Sant Pasqual s'han suspès, però entre tots volem recordar la tradició, la cultura i la germanor de Vila-real. Des de l'Ajuntament de Vila-real volem fer una crida a la responsabilitat i civisme per a complir amb l'actual fase de desescalada. Rememora les festes de Sant Pasqual des de casa. Pla d'iniciatives Covid-19. Ajuntament de Vila-real.
I com que estem en Sant Pasqual, com que estem en les festes de Vila-real, bueno, pues estic emocionada perquè vaig a parlar en Enric Martí. Bon dia.
Bon dia.
L'emoció no és tant perquè parli en Enric Martí, sinó perquè parli el fundador de la Penya al Guitarró. La Penya al Guitarró era lo más. Enric, com se va crear? Què vos va vindre? Quina inspiració vau tindre? Quanta gent éreu? Per què li va posar aquest nom?
Bueno, pues anem a veure. És una miqueta complicat tot això, però t'ho diré. Pas començat, no sóc el fundador, sinó un dels fundadors. Vam ser, en realitat van ser tres colles d'amics els que ens vam unir per a fundar esta penya, de la qual pues jo, una eren els meus amics de tota la vida i els altres eren amics meus també per un altre costat. O sigui, érem dos pandilles d'amics en les que jo estava en les dos. Entonces, ahí va ser, diguem, més fàcil aglutinar gent per a formar la penya.
Quanta gent estem parlant? 20 persones?
Pues a veure, sí, en els primers moments en seríem uns 20 i tants.
En aquests tres grups que tu estàs parlant-me, no?
Sí, això se va començar allà a manejar tot en estiu de l'any 79, que 79. És quan naixen les penyes de la primera enfornada, que dic jo. Uh-huh. No? Que ne vam ser en total 25 en aquestes festes. N'hi havia un precedent que és el que mos han basat les 25 penyes fundadores de la festa tal qual avui se coneix aixina en tota la província, perquè uh-huh. Vila-real vam ser els primers en fer la festa de penyes popular. I tot va néixer de que va haver una gent que se va adelantar, que mos va ensenyar a tots, que eren els de Llimona i Vi. Ells van començar i ja van estar en les primeres festes populars. Pensa que allò era la transició, uh-huh. Veníem d'una dictadura, n'hi havien moltes ganes de fer festes populars i no festes tan institucionalitzades uh-huh. com s'havien vingut fent els darrers 35-40 anys. N'hi havia una explosió, inclús de cultura valenciana, la majoria de la música pues, era del tall, era dels pavesos, la famosa banda al coll, que la cantaven ells, hi havia tota una efervescència i social de cara a la nova democràcia que venia, que va fer que la gent se tirara molt al carrer. Se va recuperar fruit d'aquesta pressió, el bou, ara s'està parlant del bou, i els mateixos que ara volen llevar el bou eren els que tots se volien portar-lo. Sí?
Enric, no una puntualització.
Pegar-li la volta.
Una puntualització. Llimona i Vi, quant de temps passa entre la creació de Llimona i Vi i de la Penya Guitarró?
Pues mira, Llimona i Vi se funden, si no recordo malament, és en setembre del 78.
Setembre.
Però en setembre no mos enterem ningú que existís algú, però no sabeu res. Però a les festes següents...
En maig del 79?
Maig del 79, uh-huh. És quan el bou torna de veritat, que se fan ja tres dies... torna el primer bou, ja com ara l'entenem, el bou per la vila,
uh-huh.
No? Que només se va poder fer un dia... Només va ser un perquè no va haver temps per part de l'Ajuntament a fer més. Entonces, ells se van ficar ahir en la mura, que antes en què estava la sequiola, que estava en alçat, i allí eren un escaparate, anàvem tots els lluïsos, que es van veure tots. I van veure el bé que s'ho passaven, que anaven tots en la brusa negra, i entonces, pues, d'ahir van néixer, se van transmitir la idea a tots els demés. Entonces, i si estiu, les meves colles d'amics pues, van dir, bé, que no posem una penya. Primer ens vam juntar les dos, que jo era el nexe d'unió de les dos,
uh-huh.
Se van juntar en seguida alguna altra colla d'amics que eren molt amics nostres, també,
uh-huh.
I d'ahir vam néixer ese primer nucli. Immediatament va entrar el nucli que ara és els que han continuat la penya al Guitarró. No? Però estos primers, la primera reunió, que per cert se fa en ma casa, i és on se tria lo bàsic de com anem a anar.
Quants anys tenies, Enric?
Els altres encara no estaven. Jo tenia, entonces, anava a complir 18 anys, encara no els tenia.
O sigui, que se fa en casa de tots pares. Tu no has contat quina mania tenim?
Sí,
que
sí.
Que casa no de tots pares sempre és ma casa.
Reunir al menjador de ma casa. I allí vam dir, la penya s'anava a dir l'Espardenya. Però resulta que quan vam anar a registrar-la a l'Ajuntament un dia o dos després, n'hi havia uns altres que ens havien adelantat i ens havien xafat el nom. Entonces, mos vam reunir d'urgència i allí parlant, i mos feia tots molta il·lusió i ese nom, i vam dir, escolta, i per què no l'Espardenya de Guitarró? I, ai, pues, perquè era la típica, vale? Però entonces vam dir, però això és massa llarg, que se quede Guitarró i avant. I se va quedar el Guitarró. I allí, al menjador de ma casa, en una quartilla, jo vaig fer el boceto de lo que és el logo que encara tenen, no? El boceto, però si era mal fet, el van portar un dibuixant perquè el dibuixara correctament.
I naix la penya, es comença a omplir-se de gent...
Bueno, no, a veure, espera't. Ahí naix, es comença a juntar-se gent... I ja en les primeres festes, que són en setembre, que van a començar el 31 d'agost d'aquell any, ja n'érem 114.
És dir, en l'any 79, el ja Guitarró naix...
En les primeres festes eren 114. 37 xics i el resto xiques. Mos van ajuntar totes les xiquetes del poble.
Sí, en l'any 79, les primeres festes del Guitarró són en setembre.
Setembre.
En maig no arriben a ser.
A veure, no, en maig és només llimona i vi. En setembre naixem les 25 penyes de la primera enforna, que estava Fugits, que estava el Cabàs, que estava Toguego, que estava el Goleró, que el Monapio, l'Embolic, la Merla, també naixen en la primera enforna, no? El 27, perquè no me'n recordo de les 25. Si tinguera un rato per pensar, segurament les trauria totes.
Enric,
disculpe els que no ens he anomenat, perquè vam ser tots de la mateixa...
I en aquestes penyes se determinava per grups, és a dir, per afinitats, no?
Home, clar, quan hi havia tantes ganes de penya, van a ser tot un grup, però pràcticament no hi havia ninguna penya que la integrara un grup i avant. Se van ajuntar a diversos grups en totes, no? Perquè hi havia una pressió tremenda per ser d'una penya. Vam tindre que penjar tot el cartell que no s'admitia més gent i així i tot... Nosaltres vam arribar a 114, que era un animalà, perquè era impossible de governar, i més, perquè la gent només tenia ganes de festa, però de mar a l'ombro n'hi havia poqueta gent. I, clar, pues, ahir n'hi ha un milió d'anècdotes que van passar.
Una que te recordes ara en este moment que siga curiosa?
Pues, quan vam anar a pel vi, perquè entonces no n'hi havia... Les primeres festes eren de vi, mistela i tot el més llimonar. I vam anar a la Barona a pel vi... I nosaltres sí que vam anar en quatre furgonetes. I quan va veure que érem tots xavalers de 17 anys i que li volíem comprar 1.500 litres de vi, 1.000 de mistela, aquell home per poc que li agarra un tac. No me'l volia vendre de cap manera. No me'l volia vendre. I al final me'l va vendre. Bueno, pues el dimecres se'n van fer més. S'havia acabat tot. Però tot és tot, eh? No quedava res.
Quines tàctiques vau gastar per a poder convèncer aquell home de que vos venguera això?
Ui, jo que sé, xiqueta, i allí vam estar demanant-li i vostè no se preocupe, l'invitarem, li diu de tot li vam dir, i al final mos ho va vendre perquè no volia, eh? No volia, mos veia tot crios, encara de crio, i jo damunt no m'he aparentat l'edat que tinc, sempre he aparentat molt menys, i aquell se creia que tenia 14 anys.
I quan vosaltres torneu dimecres...
Jo ja tenia 18 complits i no s'ho creia.
Quan torneu dimecres i som-hi, què vos diu?
Ui, se va tornar màjare. Com que vos ho va acabar? Si això n'hi havia poc més. I un amic meu que és molt bromista li feia, vostè no coneix a Vila-real ni per què vos diuen els borratxos. Vostè no ho entén. Ai, li pegava galtaete, saps? Li feia, vostè no mos comprèn. Mare meva. Vam carregar a Tregamí de lo mateix i no va. El diumenge no va arribar.
De cap manera. I ses nits de xulla?
Bueno, la primera xulla que va ser... Bueno, allò va ser un de locos perquè vam estar dient que els que tinguin que vindre la xulla que per favor ho digueren, perquè se tenia que parar taula i no teníem res. Ara tenen de tot, però ara no teníem absolutament res. Entonces vam anar a fer la xulla i mos donem compte que només hi havia lloc per sentar-se d'una vintena i se'n presenten 100. No? I, claro, a veure què fem... Pues vam tindre que enviar a dos comandos, un a robar caixons d'esbalmacens de fusta i un altre a robar cabirons, que hi havia allí una obra que no sé com no va caure. Li van desencofrar tot l'encofrat de cabirons i me'l van endur allí. I, home, me van portar els caixons més nous, me van endur fins a la factura. I jo dic, la factura per què collos la vull? Ves i apana tot tu en ella. No? I allí van fer tot en caixons i en taules tot improvisat i tots apretats conforme van poder. I me recordo que aquella primera xulla, com no... A veure, érem tots xiquets, no n'hi havia... No sabíem fer una foguera ni fer cartorramos, haguem cremat nosaltres. Vam encomanar pollars de rostits. I ho vam fer tot en pollars de rostits.
És que en la balança de gent que eren 114 persones i, a més, jovenets i sense experiència. I sense ja, una mare, i sense ningú pare que estiguera ahí fent...
Però xiquetes de 14 i 15 anys.
Sí, sí.
Ja m'explicaràs.
On estava ubicant en aquell moment la penya? On tenia el casal?
Mira, el primer lloc en el que mos fiquem, que ahir vam estar dos festes. Mentre vaig ser jo el responsable de casal, vam estar allí. Que va ser en a lo que és el jardí de Sant Pasqual, per la casa que fa cantoner, que era d'Enric Llop, l'arquitecte, el malgrat Enric Llop, que fa cantoner entre carrer Santa Bàrbara i Sant Pasqual,
sí, sí.
I la casa, que la vaig concedir gratuïta. Perquè l'havia comprat un constructor i volia obrar. I em vaig anar a dir-li que nosaltres li ajudàvem a tirar-la, que no se preocupara, que no es gastaria cap duro en el derribo. I li vaig fer tanta gràcia que vam donar la clau.
Tu dona compte...
La llum furtar, la llum la vam robar de la línia i l'aigua del veí en una manguera. Bueno, allò és que ara ho penses i és de locos.
No, no, allò és la voluntat que té la gent jove... i les ganes que li posava per a fer les festes del
bueno,
poble.
Això va ser... A més, anava molt en conjunt aquelles festes, per exemple, la ofrena... Jo no sóc una persona religiosa, no practico res de religions, però era la festa, no? Vam anar... La baixada de la Mare de Déu d'aquell any va ser apoteòsica. La barbaritat de gent que vam anar i tots cantant i ballant venint, allò és difícil d'explicar ara que la gent ho entenga. Perquè, clar, 25 penyes, totes en ganes d'arrencar, i tots allà, pues, te pots imaginar la que se va muntar només baixant-la.
I
se
quan...
va fer la primera ofrena de flors, també, que va ser... Això va ser una idea d'entonces l'alcalde Carceller, i va ser un èxit total. La primera ofrena ja va ser un èxit total. No? I
quan...
van fer moltes coses que formen l'eix de la festa d'avui dia van néixer en aquelles festes.
I com era Carceller d'alcalde? Recolzava el món de la festa?
A veure, el Carceller estava molt ficat en tot el que era cultural del poble. Era una persona que això, i a més era el primer ajuntament democràtic, tenia moltes ganes de treballar i de treballar per el bé del poble, això se pot dir. Va fer algunes coses mal fetes, com tots, una que no vull dir-la així, no me va agradar gens, una persona com ell, de la cultura d'ell, va fer una metedura de pata molt gran en un tema que afecta Vila-real, però en general va ser un home que se va volcar molt, que tenia molta cultura i estava molt enamorat del seu poble i de la festa popular del seu poble. Això
quan...
te puc dir que Carceller ahir no n'hi havia que l'igualara.
Quan tu recordes aquella baixada que m'estàs dient de la Mare de Déu, tu pots visualitzar al teu alrededor la gent que tenies entonces i pots dir-me el nom d'algú i si avui en dia és pues, un empresari o ha sigut
mira,
mestre o és metge.
La penya perquè me pareix que és el millor honor. Pues, en Rafa Ferriols estava per allí en mi pegant boig. Estava Juanjo Janés, que va ser durant molts anys el que dirigia la penya. Ells ja no tenien president, però era que ho feia el germà Carlos Janés, no? El Ricardo... Bueno, Juanjo Barrera, que va ser molts anys també, que era amic meu també, que va estar allí. O sigui, te parlo de gent que encara avui en dia forma part de la penya o està en el voltant. Benjamín Beltrán, que és molt amic meu, que també està en la penya i venia des de les primeres. O sigui, jo me recordo allí tots agarrats, cantant, ballant... Bueno, allò va ser molt bonico.
I quantes parelles han eixit i continuen avui en dia d'aquell temps?
Ui, doncs moltes, no te sabria dir el número, però van dir, però altres no van durar i altres vos van durar. Sí, n'hi han del principi que han arribat a casa ser.
O sigui, que ha donat hasta els seus fruits, no?
És dir,
la penya al guitarró ha contribuït també en el fet de que n'hi hagués nous vilarrealencs, no?
Home, doncs sí, perquè ja t'he dit que moltes de les... A veure, no totes, perquè eren molt jovenets, no? Però algunes de les parelles que estaven entonces van arribar a casarse.
Enric, alguna novieta teua del guitarró?
Home, jo en tenia una, però, en fi, no, és un tema del que no m'agrada parlar.
Ho deixem en privat, no, allò? Perquè quan,
sí,
quan apaga el micro...
en privat i no m'agrada parlar. Mm-hmm.
I l'aspecte... O sigui, tu a aquestes persones, les persones que visualitzes al teu alrededor, quan penses en elles, les veus en l'aspecte que tenien entonces o les, quan les veus, quan
això
les mires a la cara?
Això ho veu sempre, Isina, mm-hmm. Susana. Sí. Les persones mos anem fent majors, però no. El cos no mai se creu l'edat que té i tu t'hi visualitzes com eres. En aquella època, quan te mires a les pilles quan ve la bofeta, però normalment, inclús quan ens somiem conforme érem de joves.
És més, i aquestes persones...
Jo tenia una càmera, jo feia moltes fotografies, uh-huh. que mon pare tenia pues, entonces l'establiment de fotografia un dels més importants de la província, allí venien tots els fotògrafos, i claro, pues algo te s'apega de veure-ho tant en casa. I jo duia la càmera i vaig fer moltes fotos, ne tinc, lo que passa que les tinc que buscar. M'ho dies, que ho parlàvem antes fora de micròfono, uh-huh. les tinc que buscar, però ne tinc moltes d'aquella època.
Pues jo te convide a que les busques, me les vagis passant durant esta setmana i anirem publicant-les a la web de la ràdio, te pareix bé?
Home, sí, per supost, però tinc que buscar-les perquè...
Però jo suposo que això... Casa... Que això té re...
Van canviar de casa i jo quan me vaig casar me vaig canviar a una altra casa i després vaig a casa de la que visc. Entonces, han hagut moltes coses que tinc que buscar-les.
Bueno, però te rememorarà aquell temps i d'alguna manera tornes a viure aquells moments que te feien molt feliç, no?
Jo crec, quan la penya va fer els 10 anys, ells entonces editaven una revista, ja me van fer una entrevista a ells que recordara un poc els moments de la Fundació, perquè van haver molts problemes per crear la penya, érem tan jovenets que era molt difícil, no sabia ningú d'organització, mai el màxim que havíem organitzat era una partida de futbolín, no? I tenies que organitzar una penya 114 persones, a veure com anàvem a aclarir-nos. No? Però mos vam aclarir, el bonic és que vam aclarir i que el projecte continua, el projecte està ahí i durant molts anys va ser la penya líder absoluta de Vila-real. O sigui, la gent de fora venia al guitarró, no venia a les festes. Uh-huh. Anaven al guitarró. Allí va arribar a haver un almacén de 3 o 4.000 metres quadrats, jo me'n recorde, i allí s'han arribat a comptabilitzar 3 o 4.000 persones. I la policia ens ha fet desallotjar més d'una vegada. No? I a les primeres festes, entonces estava molt en boga, que te recordaràs, uh-huh. les verbenes. Uh-huh. On hi havia... tanta discoteca i era molt famós les verbenes. I bueno, un dels grups més famosos que actuaven era Lucifer i Javi Bordonau, que era el líder,
sí.
era de la nostra penya. I era un dels grups més cotitzats. I li vaig dir, claro. Tu fas un concert per la penya gratis total i amb la panyoleta posar. I el dia que el poble feia la verbena del Llauraor, que era la més gran i la més multitudinària, nosaltres vam fer una allí a Sant Pasqual. La del poble estava buida i la nostra pegava tres voltes a la mansana perquè actuava Lucifer, que eren els jovens, doncs tenien 18 anys, no? I eren els que estaven en boga i, bueno, era com portar ara qualsevol concert de primer nivell. Allò van haver bofetaes, va arribar la policia, jo com era el responsable del casal, me van buscar i diu, si fes algú, digui, què faig? Me dones una metralleta? Què vols que faci? És a dir, si n'hi ha 15.000 persones allà fora, què tinc que fer?
Enric...
Sou vosaltres els que teniu que fer, a mi què me contes?
Estaríem tot el, bueno, tot el matí parlant, sí. El que passa és que és ràdio i és molt concentrat. Però bueno, ja. No descarte que durant la setmana te tinga que tornar a cridar perquè aneu tots un poc lligats. I com que hem començat avui i tu eres la primera penya la que hem parlat, espero que te facis el compromís d'enviar-nos fotos, per favor. I que seguim...
Sí, les vaig a buscar. A veure...
Seguim comentant.
A veure per on poden estar, perquè ja t'he dit que ja he sofrit 4 canvis de casa i tinc que veure on estan. Jo no tiro res, guardat estarà, però tinc que...
Tu pensa que el que vas a repartir és molta alegria i molta il·lusió, que en aquest moment fa molta falta.
Sí, claro.
Enric, moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a tu. Adeu.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino 11. Yeah.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Vengo de comprar mascarillas y no encuentro ningún sitio.
En Big Maper Arbo disponen de mascarillas FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Big Maper Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12 55 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13.30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Big Maper Arbo. Juntos lo conseguiremos.
I també, com no, una penya molt emblemàtica com és la Merla, i tenim a José Pascual Colás. Bon dia.
Bon dia.
José Pascual Colás, que és actual president de Festes, i va ser també president de penyes, no?
Sí, també, de la Comissió de Penyes, sí.
I president de la seva penya?
No, en la penya La Merla, salvo dos momentells puntuals, al llarg dels 40 anys de la història que té ja la penya La Merla, sempre és la mateixa persona, perquè fa molts anys doncs, fem eleccions anuals, però sempre així el mateix, al final allò de dir, som tontos i tots tenim clar que ha de ser aquesta persona perquè, diguem, fer votacions. Entonces, des de fa ja molts anys que no n'hi ha votacions. És el senyor Josep Pascual Sancho i Robert, president de la Penya La Merla, vamos, mentre visca i que...
I per molts anys, no?
Sí.
Quan naix la Penya La Merla?
La Penya La Merla naix al, bueno, diguem oficialment al setembre de l'any 1979, que és quan se produeix l'esclat fester que propicia pues, això, un esclat imprevist, impensable, desconegut, fiquem-li tots els adjectius que vulguem, donat pues, moltíssimes circumstàncies, però sintetitzant, pues, n'hi hauria que ficar-se en el context de l'època, com dic, setembre del 79, en aquest cas pues, Franco feia molt poc que havia faltat i pues, aquelles ànsies diguem, de llibertat, de democràcia, pues, en el món fester se van reflejar simplement allò d'ocupar el carrer. Ara tot el que ens pareix normal, pues, en aquella època no era tan normal i totes aquelles circumstàncies pues, van quedar, diguem, reflejades a partir de l'any 79, encara que prèviament, pues, des d'ací un reconeixement a la penya Llimonaví, que l'any anterior ja havia fet algun pinito en la cabalcata de la Taronja i la penya La Brusa, i la suma de tants i tants factors van fer pues, que això. I com dic, la penya La Merla va ser una de les 22 penyes que al setembre del 79, després de diverses reunions, pues, van fundar la Comissió de Penyes i tot això
vostè,
hasta avui.
José Pascual, tu has aportat una penya més com és La Brusa, perquè sí. Teníem coneixement de que va ser Llimona i Vi la que va estar en setembre del 78, però tu me dius que La Brusa també va estar en setembre del 78?
No. La Brusa, diguem, per lo que informació que jo tinc, seria, diguem que al maig del 79 ja com a col·lectiu ja van a començar un poquico a funcionar. Diguem que això seria un altre germen de lo que va passar al setembre, no? La Brusa pues, estava formada per una sèrie de persones molt, molt representatives de distintes parts, diguem, de la societat vilarrealenca, que pues, també tot allò va propiciar això, que aquell col·lectiu fora molt actiu i que tinguera unes inquietuds, com dic, pues, relacionades amb el que comentava de tot aquell esclat, de festa, d'ocupar el carrer lliurement, sense problemes, totes aquelles circumstàncies que avui en dia pues, poden sonar un poc.
Sí, rares. Rares. Jo faig este xicotet de repàs perquè la gent jove d'ara, que s'ha sentit tan oprimida en este confinament, vegera com a neurisis i s'esclat de llibertat. Per això parlen tots vosaltres. Sí. Me parlava Enric Martí, que és un dels fundadors de la penya El Guitarró, de que eren 25 penyes. I tu me dies, quantes penyes eren oficials?
Al setembre de 1979, 22. Antes de que acabara l'any, més col·lectius van veure pues, que allò era, entre cometes, molt bonico, no? Uh-huh. I se van apuntar més col·lectius a la Comissió de Penyes. Però al setembre del 79, per la documentació que jo he trobat, 22.
I en la penya La Merla, primer, com vos junteu i com naix el nom?
Ens juntem, doncs, bueno, com quasi tot és col·lectius festers i, si m'apures, inclús no festers, no? Pues, l'afinitat, l'amistat, pues, familiars més o menys directes d'aquell grup d'amics que van formar el núcleo originari, que 40 anys després continuem sent membres de la Penya de la Merla, etc. O sigui, que més o menys, pues, això seria el motiu. I pues, després allò de que pues, el germà d'un d'aquell grup d'amics, pues, tenia uns altres amics i també s'ajunten, etcètera, etcètera, no? I el nom, pues, el nom també és un poc curiós perquè ja estem el mateix, no? Avui en dia pues, sona xino, però la taverna de Llúcio, que la gent que tindrà certa edat pues, la recordarà, que estava al carrer Santa Llúcia, pues, allí pues, mos reuníem i allí pues, almorràvem, sopàvem, etcètera.
En quin carrer estava la taverna de Llúcio?
Estava al carrer Santa Llúcia.
I allí vos reuníeu una colla d'amics i a partir d'ahir decidiu... Tu recordes aquell moment on decidiu cedir a la penya a la Merla?
Sí, se fiquen damunt la taula pues, varios noms, i, però allò de que ningú mos acabava de convencer, diu, dels contertulios, no? dels amics, pues, allí diu, la Merla. I en el moment en què ell diu la Merla, allò que...
Ho va veure clar, no?
Això que te s'encén... Ja no va haver discussió. Crec que a molta gent de Vila-real no fa falta explicar-li el que és la Merla. Té moltes connotacions, inclús festeres, etcètera, etcètera. I
quants anys tenies, Merla, José Pascual?
Sense discussió.
Quants anys tenies?
Pues jo feia poc que havia acabat la mili, tenia 22 anys... 23 anys, hi havia companys, amics que estaven fent la mili, o sigui, que ens va pillar en eixa edat, aproximadament, tots estàvem per ahir, entre 20, 21 anys, 22, 23, estàvem la majoria d'aquella colla d'amics. Les nòvies pues, eren un poc més jove, com a anècdota, pues, jo recordo que vaig ser el primer d'aquests amics que em vaig casar al setembre del 79, precisament, doncs mira, 23 anys tenia, sí, quan jo em vaig casar, i en la meva boda cantaven l'himne de la Penya de la Merla. Claro, això, pues, sona...
claro. Però, dona't compte, a diferència del Guitarró, que a més tu també recordaràs, que eren gent molt jove, és a dir, la Merla se consolida més com una penya en més parelles, en més, com si diguem, més assentats, més en ganes de construir unes noves generacions, no?, de penyes.
Sí, a veure, al llarg d'aquests 40 anys, tantes i tantes penyes, tants i tants col·lectius, han utilitzat diferents fórmules de funcionament, i totes són bones, però molt variades i molt distintes. En la penya del Guitarró, jo recorde gent que em contava que aquells primers anys van arribar a ser 200 i pico, quasi 300, i, claro, recorde que una vegada algú me contava que quan arribava la setmana de festes entrava dins del casal de la penya del Guitarró i allinyava gent que és que no la coneixia.
Que no la coneixia.
Aquesta quantitat de gent tan gran pues, propicia a això. en el cas concret de la Merla, pues aquell grup creador originari, que com dic, 40 anys després continuen sent membres de la penya de la Merla, pues d'una manera o altra sempre ha sigut el generador principal de la penya i d'una manera més o menys clara o no clara, a partir d'uns quants anys sí que ho van tindre clar, al principi no, allò de procurar no admetre a tot el món, entre cometes, una, perquè per exemples com el que acabé de comentar, que m'he comentat amics de la penya del Guitarró, i l'altra, pues, allò perquè la penya, diguem, entre cometes, era nostra, nostra en el bon sentit de la paraula. Avui en dia, tant jo com molts dels meus amics, no, la nostra vida no l'entenem sense la penya La Merla, forma part. Sí. De la nostra vida. Els nostres fills han nascut allí, s'han criat allí, han gaudit de les festes allí. Ara la majoria, pues, ja, lògicament, són molt majors i fan, tenen les seves pròpies penyes. Fa anys, quan vam celebrar pues, tants i tants aniversaris que hem celebrat, inclús, per exemple, quan vam la construcció del nou casal, que la penya de la Merla, pues, crec que tot el món sap que possiblement siga el més especial de tot Vila Real, pues, vam estar mirant i n'hi havia quasi 20 penyes en fills de la penya de la Merla.
Claro, per això parlàvem de que era un poc ese generador de penyes consolidades, de penyes familiars, de penyes que vivien un poc en comunitat en les festes. Per això pense que les anècdotes no serien com les de la penya al Guitarró, però també en tindran, no?, d'anècdotes dins de la Merla.
Lògicament, en 40 anys, molts, vam escriure un llibre que se diu Històries, papers i penya. Vam escriure un altre llibre de les 24 hores de bàsquet, perquè ja tornem, no?, en aquells inicis, no sols era ganes de festa, era ganes de fer tantes i tantes coses. Sí. Les penyes festeres de Vila-real han fet moltíssimes, moltíssimes coses en distints apartats gastronòmics, esportius, culturals. La penya del Guitarró, per exemple, els premis maig de narrativa breu, crec que no fa falta explicar. La penya de la Merla va ser durant molts, molts, molts anys el club federat de Vila-real. La penya de la Merla va arribar a ser subcampeona autonòmica darrere del Pamesa València infantil.
Sí.
Hi ha tantes circumstàncies i tantes anècdotes. L'activitat penyística interrompuda més que encara se fa avui en dia, i entre cometes, si podem, aquest any farem la 40a edició de les 24 hores de bàsquet. Anècdotes podríem parlar-ne de mil i una. Des de l'any 81 estem al Raval del Carme, que inicialment era una casa vella, deshabitada, que era propietat d'una senyora que quan va faltar, pareixer que ho va heretar una neboda que era monja dominica, i recordo que, pues, que els primers anys, quan s'arrimaven festes, anàvem al convent i ens donaven la clau.
Claro.
Nosaltres, pues, d'aquella clau, pues, vam fer còpies. I després, quan s'acabaven les festes, a les monges es tornàvem la clau i tal. I elles deien, anem a veure què fan estos xiquets. Pues, a hores que nosaltres no estàvem, pues elles al principi anaven a mirar si nosaltres pues havíem fet alguna malesa en aquella casa. Quan van comprovar que érem joves, que teníem ganes de festa, però que
eren senderi, vaja, que eren...
Pues elles, diguem que al llarg dels anys se va crear una relació entre les monges dominiques i la penya de la Merla, que fins que se'n van anar ja fa uns quants anys, per les circumstàncies de les poques monges que quedaven, etcètera, pues, com dic, la relació va ser realment...
Eren unes més de la penya, vaja.
Sí, nosaltres a festes es portàvem allí, pastetes allí, elles venien alguna que altra vegada, quan tenien algun problema, sobretot el president Sancho era un poc el no sé com dir-ho, l'arreglador de moltes coses del convent, que elles tenien una reunió que venia molta gent, recordo una vegada que crec que va anar el bisbe i molts capellans i no tenien prou cadires i taules, pues, les cadires i taules... D'on van ser? De la penya de la Merla. O sigui, va ser una relació molt
curiosa entre
unes monges dominiques de clausura i una penya festera.
Però, dona Conter, i sa gent que vos vau juntar, quantes coses heu aportat a la societat i quantes moments històrics que és bonic recordar i que per això bueno, pues estem recordant això perquè de les monges dominiques pues possiblement ho sàpia molt poca gent i ho estàs contant. Sí. i que aquestes cadires foren de la penya la Merla, pues t'ho dona a compte.
Sí, sí, no és.
Pues, José Pascual Colás, estaríem parlant, jo no sé, però supose que seguirem parlant. I, des de luego, no perdre aquesta afició que se té i aquestes ganes que bueno, pues que tu te dones compte que, a més, en el teu càrrec que tens, que és un càrrec de responsabilitat, te dones compte que quines penyes aporten i quines penyes voldries que aportaren, no? I no aporten.
Sí, jo ho he comentat moltes vegades, un poc aquesta espineta de que crec que no, qui tinga que reconèixer, d'una manera o altra, no ha acabat de reconèixer tota esta faena, este treball. Obviamente pensé esta grandísima aportación de les penyes de Vila-real, com dic, no solo desde el punto de vista fester, sino de tantes y tantes
aportaciones culturales, claro.
La penya Morapio, por ejemplo, yo siempre digo que el fútbol sala a nivel nacional li deu un monument a la penya Morapio de Vila-real, que va ser la primera que va crear un campeonat local de futbol sala, entonces li diem futbito, i que a partir d'ahí, pues bueno, allò va acabar en lo que crec que molta gent sap, la penya dels faenats, el Todacres futbol sala, i tantes coses. Pues l'inici va ser, com dic, un campionat local que se jugava els caps de setmana en les escoles, els patis de les escoles de Vila-real, organitzat per una penya festera que se diu la penya Morapio.
I tot això sense ànimo de lucro, és dir, era tot això, era simple i llanament per contribuir a alguna cultura popular, perquè quan vingueren les festes de Sant Pasqual i les de la Mareu de Gràcia, tota la província fera capacia a Vila-real,
Sí, al llarg dels anys ens hem donat compte un poc d'això que tu acabes de dir. Al principi no se tractava de fer coses perquè ens donaran un reconeixement, se tractava de fer coses perquè tenies inquietuds de fer-les, tenies gust de fer-les, i també n'hi ha que dir que n'hi havia un camp molt gran a tots els nivells, diguem, per explotar i per explorar. Pues un poc, anem a dir, a millor, sense donar-nos compte realment de la importància de moltes d'aquelles iniciatives que se van portar a la pràctica, però sí, que se van portar a la pràctica per una part de la població de Vila-real que tenien totes aquelles inquietuds, i moltes sorgides des de, entre cometes, simples penyes festeres, però que la paraula simple n'hi hauria que donar-li moltíssimes lectures.
José Pascual Colás, de la penya a la Merla, perquè avui eres aixina, eres José Pascual Colás de la penya a la Merla. Moltes gràcies per haver col·laborat en este relat de penyes de la població de Vila-real, i molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
I com també teníem que tindre un membre de lo que va ser la penya al Goleró, que és Esteban Folgado. Molt bon dia, Esteban.
Bon dia.
La penya al Goleró, una penya molt emblemàtica d'ací de la població de Vila-real. D'on va néixer aquest nom? Com van arribar a la idea de tindre el nom i van decidir per el Goleró?
Això ve a raïs d'una gent que se reunien tots amb tot vegades al dia en el restaurant La Recència Cristal, que antes era el motel, i allí, pues, aquesta gent, uns amics, anaven molt a Pamplona, de tot de Pamplona. I nosaltres, quan ja feia 15 o 20 anys que anàvem a Pamplona, pues, al final, quan vaig ser a Sol de les Penyes, així en Vila-real, però vam pensar que podríem també crear el mateix ambient que hi havia en Pamplona, en Sant Fermín. I així anava a ser.
D'ahir De ahí un poco el atuendo que portaven, ¿no?
Sí, nosotros van a cambiar, todos blancos van a cambiar la faixa negra, yo voy a ahora y sin la mesurret, pero así de la zona. Y entonces la ilusión toda era vestimos de pamploniques, pero era más acopiado y entonces el uniforme nuestro siempre ha sido muy bonito.
¿Quin any naix la Peña Algolero?
Pues quan va néixer tot, això sí, era el 78.
En el 70... Va ser del temps de Llimona i Vi o va ser posterior a Llimona i Vi?
Per ahir mateix. L'any que vam néixer tot, exactament, ara no me'n recordo exactament quan vam néixer, era el 79.
79, sí, 79 és sí. La Merla, és la Penya al Guitarró, i sí. El 78 és la primera, que és la de Llimona i Vi. Per tant, vostè, la del Goleró, se funda en el 79. I apareixen en setembre o en maio?
En setembre, crec que era. Setembre perquè, sí, crec que era setembre. Mm. Si m'enganyo, però crec que era setembre. I, sobretot, és que, claro, esta penya no érem tots amics. Así ya había en varios grupos. No, por ejemplo, o sea, tenía una Lambolique, Lambolique era una peña que todos eran amics y se la daba rápidamente. Así no, así se va a juntar mucha gente y había una base, pero después de esa base van a anar agrupant-se gent y vamos a arribar a ser 250, ¿eh?
Mm-hmm. Y el nom, que era lo que més me llamaba la atenció, hi ha gent que no sap lo que vol dir el nom del Goleró. ¿Pot explicar-lo?
El nom del Goleró crec que ningú mai ha sabut explicar-ho bé, però jo vaig agarrar una frase que el nostre amic, un de la Pella, quan va pujar a l'escenari de l'Ajuntament, també li va fer la mateixa pregunta, i ho va relacionar en el tema del rec. Quan en un reguer va a l'aigua, entonces la primera, diguem, enfocada d'aigua és un Goleró, i el Goleró allà on anava ho arrasava tot. I tot vinia, per més o menys, de que el Goleró tenia un ímpetu, tenia una manera de ser, de molt de festa, i allà on anava ho arrasava tot, doncs el Goleró. El Goleró entra al reguer, entra a tots els puestos, i el Goleró és el que hi ha únic a mi. I ahí, per més o menys, va vindre el tema. Això, aquesta manera d'escriure el Goleró, és de Segar, del nostre amic Segar.
I ser Goleró va tindre moltes anècdotes, és a dir, era cert que per allà per on passava desfia els tapons, era el Goleró, era el que hi sia primer. Quines anècdotes, alguna que se recorde vostè ara, bote pronto, aixina, pensar-li i dir-la?
El Goleró, jo sé que molta gent me dirà de tot, però el Goleró era la millor penya, no perquè si ho demostraren que era la millor penya. Nosaltres, esta penya era, diguem, la penya, tots mos dient, els yates, els del yate, ja que pagaré. Nosaltres...
els de yate pagaré?
Sí, pues vam fer un yate. Com mos dient això, pues nosaltres vam fer i vam fer un yate i vam fer a la cabalgata. Les nostres cabalgates no eren de poc més o menys. Les nostres cabalgates eren totes de professionals, de gent que mos costava un paston. No te pots imaginar. Pallit una cosa, el yate este el va fer Carrosillas Mijares, van estar 2 mesos treballant en ell. En aquell entonces mos va costar 400.000 pesetes. Ojito lo que es...
Pero les van pagar, ¿no? Les van pagar.
Pero vull dir, tío, que nosaltres tenim una sèrie de cabalgates, el parall, el llat, en fi. Després han fet moltes coses, sempre rumboses, molt rumboses. Nosaltres mos servien els camareros tots d'etiqueta, teníem sempre els casals al carrer Major, d'ahir no missin mai, sempre hem tingut casa cavallà o casa cavallà, però sempre al redor del carrer Major. I sobretot, ens han distingut més que res perquè hem de molta festa. Nosaltres, per exemple, hi ha fanfarrons. Ara que tinc que dir que de fanfarrons han sigut amb un top.
No, lo del ja t'hi hem deixat prou clar, eh?
Vos va passar, ha tingut una història de l'avioneta. Nosaltres, a la Mare de Gràcia, quan baixava avall, un any vam dir, pues, farem una cosa, tindrem relacions en Iberia, i perquè jo sí que treballava en Iberia, alquilarem una avioneta que vinga i que saludi a tot Villarreal en festes. Va baixar la Mare de Déu de Desemparats, la Mare de Déu de Gràcia, la Mare de Déu de Gràcia, de l'Ermita Cava avall, i ahir els Carmelites estaven esperant tots l'avioneta. L'avioneta no arribava. I la Mare de Gràcia, cada avall. I l'avioneta, i nosaltres trobem pel telèfon, però què passa a l'avioneta? I l'avioneta resulta que s'havia anat allà de poble i estava tirant voltes per nubes. I vosaltres per burlar-se, i des de l'avioneta, perquè entre setmana s'havia comentat molt l'avioneta. Què és l'avioneta? Què és? Que ha aterrissat i per burlar-se. Ara, a cap d'un rato, va vindre l'avioneta i va començar a pegar voltes per dalt i els carmelites, i això va ser una cosa que ens va ficar molt de moda, i ja va començar a pensar que era algo més una penya. I així hem sigut. Han fet moltes cavalgates, de molta Torre Boixa, en fi, de bé la memòria, quantitat de cavalgates, gent cavalgates no de, no sé, agarrar un carro i una burra i tirar-te tot en un canyís. Eren cavalgates molt treballades i sobretot molts diners. Nosaltres ens vam empenyar també en ser campions de les 24 hores de futbol sala, que entonces estava molt comentat en les penyes, i hi havia molt de pique, i la penya que aconseguia ser president o guanyar un campionat de les 24 hores tenia un renom. I tot això nosaltres, però hasta que no ho va aconseguir, no ho vam parar. Nosaltres, per aconseguir les 24 hores de futbol sala, vam haver de contratar a tota la selecció espanyola de futbol sala. No cal que t'hi digui això. O sigui que sempre ha sigut una penya que ens han distingut, que han col·laborat molt, en molts diners, que ens costava molts diners de nostre bolsillo a fer la festa per tots els pobles de Villarreal.
I venia molta gent a visitar-los, no?
Home, nosaltres una nostra penya, allò era un casino. Era un casino. Com hem estat, ja t'he dit, sempre hem estat allà a la plaça, allà al carrer Major, i allí a les baixes, allí no sé, allà.
Per exemple, algú que hagi vingut a visitar-los, que hagi sigut popular o que d'alguna manera vostè puga tindre, dir, vam tindre l'honor de que vinguera a visitar-nos, no sé.
Pues sí, en aquell entonces estava de moda este ministre, que era l'amo d'Espinosa.
Sí.
Per exemple, que va ser ministre. Mhm. D'agricultura, i se l'amo d'Espinosa en aquella època va vindre.
El van convidar?
No, t'explicaré. Nosaltres teníem la sort de que esta penya, els socis, la majoria, tots eren de gent de paper. Era gent de paper. Era de Castelló, ja havien saludit. Era molta gent, però que la disfrutàvem uns quants. Però a l'hora de pagar, pagaven tots. Entonces, vull dir jo que molta gent tenia coneixement i tenia relacions. Per exemple, de l'avioneta tenia relacions a l'Iberia. Raúl Espinosa també, vull dir jo que nosaltres hem tingut relacions. Els socis d'esta penya han sigut, han tingut molta relació amb la societat de Villarreal i de Castelló. Sempre ens hem rodejat de personatges molt importants en la nostra penya. Perquè sempre estàvem ben situats i, a més, valia la pena vindre perquè allà hi havia un bon caixer, hi havia camareros, estava la cosa ben servida.
Per exemple, a nit que va ser la Xulla, vostès com celebraven la Xulla?
La Xulla era la cosa de la base. La Xulla venia un càtering, en aquella època no sé si ni existien els càterings, amb la Xulla venia una furgoneta i ho ficava plaix de pedra, begudes, tot va ser tot guisat. Nosaltres mai hem fet fogueratge i això, de tornar al cal, mai ho hem fet.
Vaja, no feien mai olor a fum, no? És dir...
No mai, perquè després teníem quedat de festa i ara érem tots molt limpios. Ara, el primer any no érem molt limpios, que el primer any s'estilava en esta penya nostra atacamos de Vic. Això, de Vic Quinto, i així hem de fer l'esprà, ja érem tots atacats de Vic. Hi havia una persona en concret que s'encarregava de atacamos de Vic a tots. I ara érem tot el dia fer els cotxillos. Però això se va acabar i després va vindre la cordura i a poc a poc això se va anar desapareixent. Sobretot les dones també tenen que agafar. Les dones de la nostra penya, en un principi, aquesta penya se va fer fora en llevant. Les dones no podien entrar.
Mm-hmm.
Tu saps com ho va durar, això?
No res.
L'any del divendres. El dissabte ja tenien totes. La roba preparada, la bufanda, la fan tot, la faixa, tot. El dia siguient, el dissabte, ja ho tenien tot. I mira que no tenien que entrar. I així ja ho sabien, que al final s'apoderarien, i se van apoderar, i només vam anar el divendres. Ja vam estar a soles.
Quan se va fundar la penya, quanta gent, quants matrimonis en el principi, el primer any, quants matrimonis eren?
A muntó. Almenys de matrimonis, que podia ser una cinquantena. o més o menys.
O sigui, que eren unes 100 persones, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres vam fer al Mourí l'Ermita, allí Paquito, quan era, que Paquito també era de la nostra penya. És que nosaltres, en la nostra penya, és gent que ocupàvem els puestos de restaurants, de notaris, no està res, però era gent que tenia un nivell important. I gràcies a això, pues, podíem fer, gastàvem a una terra més de lo normal.
I el xiquet, estava, també n'hi havia fills, o només eren para matrimonis?
No, que va, si aquells vinguin dissabte i diumenge, a remolar, que nosaltres fem 5 paellos, els dos dissabtes i els dos diumenges...
No, jo li dic perquè... Jo li dic perquè tindria també gent a la que cuidarà els xiquets, perquè, clar, si vostès tenien este nivell de viure la festa, tindrien que tindre també nanis, no?
No, no, no eren xicotets, ja eren tots majorets. Ja eren, sí, nosaltres la penya vam coincidir, els nostres fills tots la vam viure ja en 10 anys i 11 anys, d'ahí cap amunt. Eren quasi 50 o 60 xiquets, en diumenge ho arramparen tot. Els primers fent els paellos, però el dissabte i diumenge fem 5 paellos no menys. Allí darrere tenim una caseta que fem els paellos. En quan els primers se encantaven un poc, que se usaven això quan tornaven, que no quedava res. Hi havia que s'emportava les coixetes de conill. Els matos es diuen que els corredores.
D'Isa Penya, quantes penyes s'han format? En quines penyes s'ha derivat de la penya al Goleró?
No, res. Se va desfer i abans. Se va desfer Isa Penya i després la gent se'n va anar a poc, se'n va anar i al final se'n van quedar quatre i els quatre van subsistir ahir a la Tagoba. A la Tagoba se va acabar. Al final això no ha anat a... Alguns m'ho han anat a la penya, a una altra penya i... I així, jo m'agrada...
Però vaja, que el que siga l'essència del Goleró, com que se va diluir, no?
Sí, alguns van mandar els senadors, d'ahí alguns van fer cap als senadors, sí. A la penya senadors van fer cap alguns, però per lo demés se va acabar. Quan la penya, m'ho van mandar uns quants, perquè tots els puestos cursals, que sempre hi ha uns que són els que dominen la computada, i en aquell entorn m'ho van mandar uns quants, i a partir d'ahí la cosa ja se va desfent, fins que va quedar totalment, fins al casino i tot, se va quedar tot aturat.
Bueno, però va ser una bona època, vam viure molt a gust la festa, així ens ho ha traslladat. Esteban...
I van col·laborar molt en que les festes de Villarreal i van col·laborar amb la Gràcia, com Sant Pasqual, se fan més grans gràcies a l'honor. El Pedro va col·laborar amb tot. I sobretot una persona, Arnal, este xic Arnal és un català d'inglès del futbol. Arnal té totes les filmacions de totes les cavalgates i ell sí que té història de totes les cavalgates per ser treballar les cavalgates. Arnal té igual, ja t'hi dic, és una cosa que un català d'inglès del futbol. Ell està en les carrosses, en les cavalgates. Arnal.
Pues moltes gràcies per haver-nos fet partícipes de la seva experiència en el Goleró, ja que vostè va ser un dels fundadors. Moltes gràcies, Esteban, i molt bon dia.
A vosaltres, perquè és bonic en aquest temps recordar coses que van ser molt boniques i molt meravelloses.
Molt bé, moltes gràcies.
A vostè, a vostè.
Esteban. Esteban.
Les festes de Sant Pasqual s'han suspès, però entre tots volem recordar la tradició, la cultura i la germanor de Vila-real. Des de l'Ajuntament de Vila-real volem fer una crida a la responsabilitat i civisme per a complir amb l'actual fase de desescalada. Rememora les festes de Sant Pasqual des de casa. Pla d'iniciatives Covid-19. Ajuntament de Vila-real.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Resten 5 minutets per acabar el protagonistes d'avui. Quina entrevista més xula, no? Aquestes entrevistes que fem a aquestes persones que tenen tanta història dins del poble de Villarreal, no?
En veritat és com estar en la penya, no? Portar la penya a casa, que de, la veritat que sentirà molt en falta estos dies.
Bueno, en setembre...
Antes comentàvem, Montse, tu i jo, i tu me parlaves de diverses penyes, per exemple, sí. Quina és la que me comentaves? La penya...
Penya el Llimona i Vic, que ho hem dit, penya el Nyam Nyam, la Nyam Nyam.
Sí, la Nyam Nyam també és una penya. És,
jo conec, bueno, a Merche, de la pastilleria Raval, després, pues, n'hi ha tantes, bueno, d'ara... Pues la Baejo, la Penya del Mosè...
Bueno, la Baejo i la Penya del Mosè també porten molts anys en marxa, és dir...
En marxa.
També és
Pata que... Negra també és una de les penyes...
I ja no l'havies dit mai.
Pata Negra, sí.
Tu de quines te recordes, Txelo, de penyes així que te venen al cap ara en este moment? A mi Penya Golosa. N'hi ha una que es diu Penya Golosa, ta que sí?
Sí,
sí, sí, en el Barranquet està. Jo,
sí,
jo veig ahir
el
Penya Golosa, m'he vingut al cap. Alguna que vos vinga més al cap?
Beu i Fuig.
Beu i Fuig, també.
Que és una penya de les que més d'això. La Esquella. Que
L'Esquella,
una... Jo soc de l'Esquella, també, uh-huh. Uns anys.
I, bueno, i penyes que han desaparegut.
Sí.
Jo recordo una anècdota, és dir, hi havia gent que anava a muntar penya, perquè sabeu que els dijous es reunia, no? Era dijous, quan
sí,
van a muntar el Cadafal.
Sí, dijous muntem el Cadafal, sí.
Sí, i jo recordo una conversa un dia al meu costat que hi havia una persona que deia que cada vegada li sobraven més cabirons. Això significa que cada vegada seria més ample per escapar-se del bou o la vaca, no?
Sí, una penya que n'hi ha molta gent és molt difícil, molt complicat, perquè se tenen que ficar tors per ficar el menjar i és complicat.
Ah, però a la gent això li encanta,
però,
li agrada.
Però acaba amb la penya tots ja enfadats, però allà a la pròxima festa tots ajuntats.
Sí, sí, no.
O sigui, això principi... és normal.
I primer tens moltes ganes de portar el traje, l'uniforme este de la penya, no?, que se posen.
A mi m'encanta.
Al principi, després la cosa com que
sí,
ja va...
A les alqueries tenen molt la costum de dir que si les penyes duraren un dia més, acabarien tots renyits.
Sí,
duren clar, el justet per passar la setmana.
Sí. Per això dir que esto, tu no has ficat taula, tu te toca el torn. Quan són penyes grans que es tenen que ficar torns, és difícil. Si són penyes xicotetes com la nostra...
Ui, han sentit el que parlàvem del guitarró, de que eren... tanta gent que al final entraves i no se coneixien.
Jo recordo quan estava allà baix per la carretera de Burriana.
Ai, sí, jo recordo també, claro, recordo perquè a més jo mirava una enveja brutal, perquè claro, jo era molt jovenet, ells estaven en pleno auge, allò era lo más, per això li he dit, claro, jo que vinc més d'aquesta generació, que jo tenia que mirar encara, que no podia accedir a ser de la penya, però que per mi era, bueno, lo más, era ser del guitarró, era, bueno...
Sí, van haver penyes molt emblemàtiques en moltíssima gent, la penya del Mosè, de la penya del guitarró...
Però esta, el Mosè penyes... encara existís, eh?
Sí, sí, està, però... està al Raval del Carmen, proper de nosaltres, està, sí. I després, al costat, és que ara no recordo bé les penyes que n'hi ha, n'hi ha prou penyes.
Bueno, però com aquesta setmana, sí, hem quedat aquesta setmana, com que anirem parlant en cada un d'elles, d'estes...
Sí, anirem dient noms de penyes que tenim i que, bueno, la gent...
Bueno, i una altra cosa que també és important que diguem, se cola per els micros el sonido dels xiquets, perquè avui tenim la finestra, o sigui, el balcó obert de part en part, i la terrassa està oberta. Entonces, nosaltres volem viure un poc la festa d'esta manera. Una festa retinguda, mig confinada, espero que en bon de temps, en bona predisposició i parlant cada dia en els protagonistes, dices Penyes, perquè cal recordar que també ixa gent forma part de la cultura d'este poble i ens ha portat a lo que són avui, no?
Avui se faria bous. Avui, dimarts, faríem bous. Ahir era la Xulla. I ahir, en les redes socials, sí que és veritat que moltíssima gent del poble el que està fent és pujant pues, si fa Xulla a casa, si, per exemple, els cacaus, tramussos, totes aquestes fotos, la cerveseta, les està pujant a les redes socials.
Maria, alguna notícia d'última hora? Ens queda un minutet. Tenim alguna notícia? Coronavirus, com ho portem? Tenim algunes dades?
Coronavirus, estava veient també a les redes socials, a Twitter, si vos espereu un moment.
Una curiositat que augmenten les consultes per als divorcis i per a reduir les pensions dels aliments. Ja se sap que quan després de vacances d'estiu, després de Pasqua, després de les vacances de Nadal, sempre n'hi ha un repunt de divorcis i pues diuen que en aquesta vegada també.
T'ha donat temps de mirar el Twitter?
Sí, és que els contagis han tornat a baixar avui dilluns, o avui dimarts, mare, ja no sabem ni en el dia que estem, però sí, avui dimarts també han tornat a baixar. Això és bona notícia perquè sabíem que abans els dimarts pujava perquè totes les xifres del cap de setmana no es comptabilitzaven els dilluns, per això teníem més bones xifres, però pareix que tot vaig a la normalitat.
Encara que aquests datos...
Això ens diuen, no?
Sí, nova normalitat.
Nova normalitat. I avui dimarts també ha baixat... El repunte.
Ha tornat a baixar.
Bueno, pues això és perquè mos beneficia estar en la fase 1. Veurem que tot continua bueno, en Xina i que no se col·lapsa res.
Aquests resultats són de fa dos mesos, que estem
les confinats. Les dos i un minutet els deixem a tots vostès, a tots vosaltres. I demà més, millor, i ja els deixem en molt bona companyia el nostre company Javi Mata. Montse, fins demà.
Fins demà.
Maria, fins demà. Txelo, fins demà.
Fins demà.
Javi, bienvenido.
El sol cuando amanece, eres la espiga cuando crece.
Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío.
Agapimú.
Oh, Agapimú. Oh, Agapimú.
En aquellos tiempos, la diosa Ana Belén extendió por la tierra un sortilegio para llevar la esperanza a los corazones en los días oscuros. 40 años después, dicho conjuro continúa siendo un bálsamo de luz en mitad de las tinieblas. Ese mantra mágico es...
Tiemblas, amor mío, como una gota de rocío, Agapimú. Entras en mi cuerpo como la lluvia entra en mi huerto, Agapimú.
Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre, Agapimú.